Radio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa de dimecres 20 de maig de 2026. Comencem el magazín matinal de Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Ràdio Vilafranca. 3 hores de ràdio de Penedès a partir d'ara i fins les 12. Des del control central a Ràdio Vilafranca, una salutació de Toni Olivella i Sílvia Delgado. Arrenquem tot explicant com es desenvoluparan aquestes 3 hores de dimecres. D'aquí uns instants parlem de diners amb el Dani Sánchez. Avui d'un producte financer que pràcticament tothom hem tingut, tenim o tindrem. Les hipoteques. D'aquesta manera arribarem a 9:45, primera de les 3 cites amb l'actualitat a l'Ibaix Penedesenca. A continuació, espurnes literàries a càrrec de l'Anna Ruiz Mestres, avui amb Rosa Maria Prat i Lluís Massana per presentar l'Hisenda Reina de la Corona d'Aragó. A les 10:06, a l'actualitat, tindrem amb nosaltres el director de l'Escola d'Enoturisme de Catalunya, a Vilafranca, el Gerard Domingo, perquè la setmana vinent comencen les inscripcions a cicles formatius i volem presentar les novetats del Grau Superior de Turisme especialitzat en enoturisme. I acabarem a 10:45, perquè tenim de nou cita amb l'actualitat al segon flash. A 11:15, tertúlia amb la nostra gent gran, amb la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví. I els demanarem que ens facin balanç de govern. Aquesta setmana ho han fet els alcaldes i avui que ho facin ells. Portem 3 anys de mandat. Què hi diuen? Obrirem la tercera i última hora d'aquest matí de dimecres a les 11:06 amb Vinzeum i amb Jazz Club Vilafranca. Ricard Parera ens presentarà el concert d'aquest dissabte de Jazz Club i amb Jordi Ribas parlarem d'activitats de Vinzeum i tindrem també amb nosaltres a l'escriptor i filòsof Xavier Serra. A 11:45, última cita amb l'actualitat de les nostres comarques per saber com acabarà aquest matí de dimecres el darrer flash d'avui. I per acabar, propostes de cap de setmana a l'agenda al detall. D'una banda, recollirem 3 de les activitats que inclou la trobada d'Olèrdola aquest cap de setmana, parlant amb els seus protagonistes, l'espectacle d'animació, la tirolina gegant i la visita guiada. I de l'altra, ens acompanyarà el cantant sadorinenc Nico Tormo, conegut com Boss NTG, que aquest divendres presenta la segona de les 5 cançons del seu nou recopilatori d'estiu. Així transcorrerà aquest dimecres de Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa.
Parlem de diners amb el Dani Sánchez i avui d'un producte que la majoria hem tingut, tindrem o tenim, hipoteques. Per aprofundir-hi, ja ens espera Domenys Ràdio amb la Laia Batlle.
Un cop al mes m'acompanya aquí als estudis de Domenys Ràdio el nostre planificador financer de referència, que ja el tenim a punt, el Dani Sánchez. Dani, molt bon dia.
Bon dia, Laia.
Què tal, com estàs?
Molt bé, perfecte.
Sí, genial. Mira, avui vens a parlar d'un tema que jo personalment el veig una mica com complicat. No sé si és així. Quan la gent sentim la paraula hipoteca, no sé si és que se'ns posen els pèls de punta o no ens agrada gaire aquesta paraula, no sé. A mi em fa respecte el tema de la hipoteca.
Bueno, respecte perquè t'obliga a pagar, no? Cada mes. Per tant, és un tema que no fa poca gràcia, sincerament, no?
Clar, llavors estaria bé que ens expliquessis per què has volgut tocar-lo, aquest tema de les hipoteques, va.
Pues mira, bàsicament perquè m'estic trobant a persones que fan coses amb la seva hipoteca o que quan fan una hipoteca no tenen en compte i al final aquests errors els paguen cars a la llarga.
Ostres! Vale?
Llavors, si podem evitar aquestes cosetes o comentar alguna cosa que els ajudi a prendre decisions, doncs millor que millor.
Clar, de quins errors estem parlant? Què és el que t'estàs adonant?
Bueno, jo, molta gent em ve i em diu, ostres, pues no vull tenir cap deute o vull acabar de pagar l'hipoteca el més aviat possible, sense tenir en compte cap més cosa, solament, no? Ofuscats, per dir-ho així, amb la hipoteca i amb la seva quota.
Clar, al final la hipoteca és una cosa que es contracta per molts, molts anys. Per tant, no és molt realista no dir vull acabar-la de pagar amb molts menys anys dels que el vaig contractar.
Sí, però m'estic trobant que hi ha gent que diu, bueno, pues ara que puc, pues avanço diners i així em trec la hipoteca. Però clar, això sense més pot tenir a la llarga problemes que ara veurem diferents casos que pot passar realment, no?
Clar, i aquí és on va molt bé tenir aquesta planificació, no? De dir, si me'ls gasto ara, potser els necessito per després, els diners, no?
Ah, exacte, tu ho has dit. I és més també una part molt, molt emocional, no? Que tenim de pensar, hòstia, no vull tenir deutes o no vull pagar durant tants anys, però sense... no és racional, vale? I hem de mirar realment quina és la nostra situació i què és el millor per nosaltres, perquè cada persona, cada família és completament diferent.
Clar, potser nosaltres ho veiem com una càrrega, no? El tema de la hipoteca, cada mes, no? I en canvi, potser un lloguer no es veu tant així, o també.
Sí, no, aviam, i tal com estan els preus dels lloguers, pues, també és complicat, no? Avui dia, tant si vas de lloguer com una hipoteca, és complicat, és clar. Complicat, no és fàcil.
Això és un altre meló.
Sí. Obrirem un altre meló i no acabaríem.
Sí, exacte. Doncs anem a parlar única i exclusivament avui de les hipoteques i què creus que és millor, saps? Fer-la o no fer-la? Tenir-la o no tenir-la? Què és el que ens pot passar si la tenim? Què és el que ens pot passar si no la tenim?
Pues la resposta és, com sempre, depèn. Bueno, hem de mirar realment que una hipoteca hem de veure-la com una eina que tenim al nostre abast i és una manera també de poder accedir a un actiu, és a dir, una vivenda que té un preu molt elevat i avui dia cada vegada més i que podem accedir a ella amb pocs diners, vale? Amb pocs diners inicialment podem arribar a tenir aquella casa o aquell pis.
Clar.
Vale? Llavors, clar, és... bueno, diem que és apalancament, no? Però penso que és palanquejament en català. Crec que és així, però bueno.
M'acabes de descobrir una paraula que no sé què és el que significa.
Sí, al final això, arribar amb pocs diners a alguna cosa més gran, no? A un actiu més valuós. I també és veritat que el finançament de les hipoteques tenen un interès més baix. És a dir, paguem molt menys interès per una hipoteca que qualsevol altre préstec. Tu vas al banc, demanes una hipoteca i a lo millor pues, la pots treure per un 2, un 3, un 4% màxim. En canvi, vas a demanar un préstec personal i què et poden demanar? Un 4, un 5, un 6, un 7 o més.
Per tant, ens estàs dient que ens surt més a compte demanar una hipoteca que demanar un préstec personal?
Sí, exacte. Els tipus d'interès són més baixos. Més que res perquè el banc, tu respons amb aquella casa o aquell pis... Llavors el banc ho té més segur.
Clar, el tema de les hipoteques tampoc no tothom pot accedir a una hipoteca, no? No a tothom se li dona una hipoteca.
No, està clar. Tu has de pensar que el banc et dona aquesta hipoteca si saps segur que podrà cobrar aquells, no? Que li podràs retornar i podràs pagar la hipoteca tranquil·lament. Per això sempre hi ha uns límits d'endeutament. No a tothom li donen i sempre miren moltes coses els bancs, no solament... No, que puguis pagar ara, sinó mirant també el futur i què has fet tu abans, no?
Clar, és allò que et demanen tota una sèrie de documentació que penses només falta una prova d'ADN, no? perquè em donis, perquè em concedeixis la hipoteca.
Exacte.
Quin seria el perfil, Dani, de persona que pot demanar una hipoteca?
Bueno, avui dia, pues, tothom, perquè tothom, no? La majoria de la gent, i més aquí a Espanya, tenim la tendència de sempre comprar, no? Anar de lloguer és poc habitual. Encara que, clar, moltes vegades, si no pots arribar a aquesta hipoteca, doncs has d'anar de lloguer, no et queda una altra. I fins i tot compartir pis o el que calgui.
Clar.
Però la majoria de les persones, persones treballadores que ho necessitin, poden anar a accedir a una hipoteca.
Clar, tenim com aquesta visió de que el comprar ens assegura alguna cosa, no? Aquest actiu que ens deies al final, de que quan acabi de pagar al cap de 30 anys tindré un pis que anirà al meu nom, no? O una casa.
I també és veritat que, clar, els habitatges normalment, si tu compres un pis avui o una casa, es revaloritzarà. És a dir, demà segurament el preu pujarà, a no ser que passi com a la crisi, no? Que va passar el 2006, 2008, 2010... que la cosa va caure en picat, però clar, hi havia una bombolla immobiliària, no?
Molt
si no és aquest cas, el normal és que pugi de valor.
Clar, i a més, després tu a casa teva, no? Hi fas millores, hi fas reformes, i tot això suposo que fa que incrementi també el valor, sí, no? D'aquell immoble. Clar, llavors parlaves abans de que et trobes amb persones que diuen és que el que vull és deixar de pagar... O vull treure'm anys de pagar aquella hipoteca. Clar, què és millor, Dani? Treure'ns-la així de cop si podem o anar pagant, anar fent amortitzacions? Què és el que hem de fer per anar bé?
Com tot, depèn. És el que sempre diem, depèn. I abans d'això m'agradaria comentar una cosa, que no, si dèiem tenir hipoteca o no tenir hipoteca,
sí,
dir, pues, mira, em trobo també persones que per sort tenen diners, vale? I com es compren un pis o una casa... A tocar terra.
Trinco,
com
no?
Com se'l diu? Trinco,
això. Trinco.
I què passa? S'ho gasten tot per comprar la casa. Per dir, bueno, ja no tinc cap deute, no tinc cap hipoteca. Què passa després?
Que no tens res.
No tens res.
No et quedes amb res.
Clar, i si després, tu imagina't, has de reformar aquell pis, aquella casa, necessites diners extres. Has de demanar un préstec. Necessites comprar-te un cotxe. Qualsevol altra cosa, al final has de demanar un préstec. I si li dius al banc, escolta'm, que jo ja tinc la casa pagada, diuen, pues mala sort. Et dono un préstec i clar, al final acabes pagant molt més interessos que si haguessis fet la hipoteca prèviament. Llavors, abans de fer o no fer la hipoteca, s'han de mirar diverses coses. No solament allò en concret.
Ara em fas pensar, un home molt savi, que tinc bastant a prop, sempre em diu, més val que els calés els tinguis tu que no que els tinguin ells. Em diuen, més val que els calés els tinguis tu i mica en mica ja aniràs pagant que no que els tinguin ells, no?
Jo, mira, relacionat amb això, dic una altra cosa, que jo prefereixo deure diners al banc que no siguin ells que em deguin a Guini, perquè si no... d'aquest cas seria, el problema el tindria jo, si em deuen calés.
Totalment.
En canvi, si jo li dic al banc, mira, el problema el tenen ells, no? Si volen cobrar.
I tant, per això, que més val que els diners els tinguis tu que no que els tinguin ells. Clar, llavors, si parlem d'això, no? Si parlem d'amortitzar o de reduir-la o de poder-nos-la treure, què podem fer, no? Què és el millor? Has dit que depèn.
Sí, exacte. Tu, per exemple, tens una hipoteca i estalvies aquell any 5.000 euros, per dir una xifra. Què faries? Amortitzes o no?
Jo seria de guardar, segurament. Jo no amortitzaria, crec. Però no ho sé.
Bueno, doncs hi ha alguns casos que sí que segurament pot convenir amortitzar hipoteca. Per exemple, si tens una hipoteca, vas comprar la vivenda abans del 2013, vale? Per què? Perquè tens desgravació fiscal. És a dir, encara pots desgravar-te fins a un 15% de tot el que paguis de la hipoteca. Vale. Màxim són 9.040 euros, crec que són l'any. Llavors serien uns 1.300 i pico euros que et retorna Hisenda d'aquells diners. Per tant, tu recuperes un 15%. Si és aquest cas, pues, pot ser
val
útil, perquè
clar,
un 15% dels teus diners són molts diners.
Vale. Molt bé.
I sempre s'ha de mirar que no tinguis altres deutes o préstecs més cars. És a dir, si tu tens a part de la hipoteca un préstec d'un cotxe i estàs pagant un 7%, pues no cal que treguis una quota a la hipoteca d'un préstec, la hipoteca és un 3%, és millor treure del cotxe, no? Que t'estan cobrant més interessos.
Clar, que amortitzis a un altre lloc i no amb la hipoteca, no?
I també pues, que no hipotequis el teu futur, i mai més ben dit, no? És a dir, veure si tu necessitaràs els anys futurs, o aquell mateix any, és igual, diners per una altra cosa. Vale? Dius, bueno, ja amortitzo per treure el deute i després resulta que no tinc diners per comprar-me el que sigui.
Clar.
Pues no.
Uau, tot això s'ha de pensar molt, eh? S'ha de fer un exercici de pensar moltíssim, eh? Però ja està bé, ja està bé. I en el cas de no amortitzar?
No amortitzar, doncs això, si necessites aquells diners, si tu saps que vas necessitar aquests diners per una altra cosa, no ho facis. Sí. I no ara, sinó hem de pensar en el futur. Mm. Imagina't, tu ara no necessites res, però si d'aquí 5 anys saps sí o sí que t'has de canviar el cotxe o els teus fills han d'anar a la universitat, doncs estalvia i posa a treballar aquells diners de manera que et donin un rendiment perquè quan arribi el moment tinguis els diners. No has de pensar solament en avui,
clar,
sinó has de pensar en el futur.
Clar, una mica si parlem en l'avui, de treure una quota, per exemple, el dia d'avui, clar, al final ens estem traient el neguit de pagar menys un mes, no? Però en canvi no mirem què ens pot passar d'aquí a 3, 4 anys, 5, 10, no?
Clar, tu pensa que la hipoteca són molts anys.
Clar.
A vegades fan, bueno, 15, 20, 30, 40 anys, llavors tu decideixes avui, però ja estàs decidint durant 40 anys.
Clar.
Doncs també hauries de mirar què necessitaràs durant 40 anys. Mm. No solament aquell primer any, perquè molta gent, no, mira, que guai, tinc una quota de tant. Sí, però potser sí que pots pagar-la, però d'aquí 2 anys la podràs pagar o no? Mm-hmm.
Per això és important tenir un planificador financer a la nostra vida, no, Dani?
Això, i també hem de tenir en compte que tinguis un fons d'emergència, també. Uh-huh. És a dir, no pots dir, doncs, m'ho trec i encara que no ho necessiti pel futur, però dius, si demà em passa qualsevol cosa, que tingui uns diners d'on treure's, no? Un fons d'emergència bo. Uh-huh.
Clar, llavors, quan ja tenim pensat, previst, que volem una hipoteca, que ja ens l'han concedida, que ja la comencem a pagar, la tenim contractada, podem millorar-la, aquesta hipoteca? Es poden fer millores?
Sí. Això sempre.
Sempre.
Sempre pots millorar la hipoteca. Mm-hmm. Clar, has de tenir en compte que segurament tindrà unes despeses. Mm-hmm. El cas d'analitzar si aquestes despeses que t'implica canviar d'hipoteca o millorar-la t'interessen o no. Per això al final has de fer números i veure què és el millor en cada cas.
I quines opcions tenim, Dani, en el cas de millorar-lo? O sigui, què podem fer per millorar una hipoteca?
Pots millorar, pots negociar amb el teu propi banc, que normalment
no estan molt per la tasca, diguéssim.
Exacte. Ja.
Perquè les condicions són aquelles...
Sí, i un cop ja que ja et tenen, doncs, bueno, si vols, canvies de banc. Això és el que passa la majoria de vegades, no?
Clar.
Però si no, la pots subrogar a un altre banc o cancel·lar aquella que tens al teu banc i buscar un altre. Que moltes vegades doncs, pot sortir a compte, sobretot... Pues ara fa uns anys, quan va pujar tant l'Euribor, imagina't que tens una hipoteca a tipus variable i t'ha pujat moltíssim i a tu aquella quota és que t'ofega perquè no la pots arribar a pagar.
Clar.
Pues a lo millor t'interessa canviar la hipoteca a un tipus fixe, que sigui més baix i almenys que puguis anar continuant pagant.
I que sempre sigui
pagant
la mateixa.
Clar.
Jo crec que això també és el gran dilema de les persones que volen contractar una hipoteca, eh? Si fer-la a tipus variable, a tipus fix i a veure què passa.
Clar, tot depèn del moment que estiguis. Clar, si l'Euribor està molt alt, pues, el tipus fixe també serà alt.
Clar.
Si l'Euribor està baix, sí que convé, a lo millor, fer-la a tipus fixe.
Clar.
I depèn també de les persones, no? La seguretat o la tranquil·litat que vulguis tenir.
I m'imagino que els bancs també, en aquest cas... no sé si t'apreten per dir no, s'ha de ser tipus variable, o sigui, ells ja ho tenen com molt marcat de n'hem de fer tantes que siguin de tipus variable.
Bueno, ells sempre miren el millor per a ells, no? Per
Clar.
Tant, has de mirar què és el que t'ofereixen. Per això sempre diem que en comptes d'anar al banc i veure què t'ofereixen, tu has de saber per avançat què és el que vols, què és el que necessites i què és el millor per tu. Mm-hmm.
No sé si ens pots posar algun exemple, Dani. De tot això que dius.
Sí.
Vinga.
No, per exemple, a tu a l'hora que vas a negociar una hipoteca et poden dir, doncs mira, si contractes aquests productes tens una bonificació. Et van traient, imagina't, pagues un 3%, però si contractes aquests productes hem anat traient...
Assegurança de la llar.
Sí, exacte.
Assegurança de
la llar, assegurança de vida, pues, que tinguis la nòmina allà. Pues, tot això resta... l'interès que et cobren.
L'assegurança de vida no és obligatori tenir-la?
No. L'únic que és obligatori és l'assegurança de la llar. En cas d'incendi, crec que és.
Ostres, sí, sí. Ara m'acabes de deixar planxada, eh? No, o sigui, no t'obliguen a tenir una assegurança.
No et poden obligar.
No et poden obligar,
No, no, no. Passa la majoria de vegades. És convenient. Jo t'ho recomano, clar. Si tens un deute...
Per si de cas.
Sí.
Totalment.
Però el que passa normalment? Quan fas una assegurança de vida amb el banc, el beneficiari és el propi banc. És a dir, tu demà desapareixes i el banc cobra.
Clar.
Si tu tens fills i veus que aquella hipoteca els teus fills la poden pagar perfectament, tu et pots fer una assegurança fora del banc i dir, bueno, aquells diners, en cas de que em passi alguna cosa, aquells diners els reben els teus fills i ells decideixen si cancel·lar la hipoteca o fer-lo servir per una altra cosa.
Clar. I si passa el primer cas que dius, no? De tu tens una hipoteca, fas l'assegurança de vida, el banc cobra i l'immoble, llavors, per qui és?
Bueno, pels teus hereus.
Pels hereus,
sí, sí,
eh?
Sí. Això sí, 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 sí. Però això protegeix el banc. Perquè imagina't, poso un cas, no? Tu dius, mira, una assegurança de vida et costa al mercat 500 euros i en canvi al banc et costa 1.000 euros i el que t'estalvia realment són 200 euros. Pues dius, pues bueno, no val la pena, no? Contractar-lo amb el banc.
Clar.
Perquè surto perdent.
Clar.
O sigui, sempre, al final, s'han de fer números de tot i veure com afecta a la teva vida, no? A la teva planificació. I ara que, mira, m'ha vingut al cap quan he dit això de vida, que l'ideal seria que quan arribessis a la jubilació, que és quan deixem de guanyar tant, però si no, els ingressos són inferiors, doncs poder tenir la hipoteca completament pagada.
Abans de la jubilació. Sí. Clar, això suposo que t'allibera, no?
Sí,
d'aquesta
el que
càrrega.
Passa que avui dia cada vegada és més difícil.
També és veritat que cada vegada ens fem hipoteques més grans.
Sí.
Per tant, és complicat això que dius.
Sí, sí. Però bueno, s'hauria d'intentar que fos així.
Dani, anem a parlar de conclusions ara, de tot el que ens acabes d'explicar, perquè avui ens hem posat més seriosos de l'habitual, eh? amb aquest tema trobo que és molt interessant i crec que fins i tot donaria per fer una bastant més llarga aquesta secció. Però bé, si hem de parlar de dues o tres conclusions que puguem treure de tot el que ens has explicat avui de les hipoteques, Dani, quines destacaries?
Pues mira, jo diria que les hipoteques són una eina que tenim al nostre banc, a abast, i que és un deute que segurament pot ser una bona opció.
Uh-huh.
I que hem de saber utilitzar-les al nostre favor.
Per tant, hem de conèixer molt bé totes les opcions que hi ha,
sí.
No? Per això costa tant també de contractar una hipoteca.
Sí, sí,
clar,
exacte.
Totalment.
I que cada família és diferent. I el que funciona per mi, pues, segurament no funcionarà per tu. Vale?
Uh-huh.
I ja com a últim, pues, dir que no? Decidir si amortitzar o no amortitzar, que depèn de la situació també de cada persona.
Clar.
Que s'ha d'analitzar i s'ha de veure en tot el context de la teva vida. No d'aquell any en concret, sinó com afectarà la teva vida la resta d'anys.
Uh-huh. I per tant, la conclusió final, i aquesta ja la diré jo, és que hem de posar a la nostra vida un planificador financer si és que tenim, entre moltes altres coses, que ja ens ho has vingut a explicar, entre moltes altres coses, per saber què podem fer a l'hora de contractar o no una hipoteca, no?
Sí, perquè veus que realment amb els diners que et pots estalviar i problemes, pagues més que de sobre, sobradament, el servei d'un planificador financer.
N'estic convençuda.
Ja t'ho dic, és que la gent t'ho diu, ostres... Si
ho arribo a saber.
Si arribo a saber abans, clar.
Clar. Dani, si et sembla, acabem doncs, amb el lema que jo crec que avui és el dia ideal per dir-lo i reflexionar-hi sobre aquest lema, eh?
Molt bé, jo sempre dic que recorda que els teus diners no són només números, que darrere hi ha la teva vida. I el meu propòsit és acompanyar-te a viure-la amb tranquil·litat financera. Fins la propera.
Moltíssimes gràcies, Dani Sánchez, planificador financer al Parlem de Diners d'aquest mes i ens retrobem d'aquí unes setmanes. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Laura.
Que vagi bé.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45 del matí. CUNIT reforça la coordinació policial amb Mossos d'Esquadra per intensificar la prevenció de robatoris. S'ha celebrat una reunió de coordinació en matèria de seguretat entre responsables dels Mossos i representants de l'Ajuntament de CUNIT i la policia local. Una trobada en què hi han participat el cap dels Mossos d'Esquadra de la comissaria del Vendrell, l'inspector en cap de la comissaria de Vilanova, l'alcalde de CUNIT, Jaume Cassanyes, el regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Lorenzo, i el sergent cap de la policia local de CUNIT, Sergio Aguilar. Durant la reunió s'han analitzat diverses tipologies delictives que afecten el municipi, especialment els robatoris en domicili. Tot i que les dades actuals apunten a una reducció important dels fets delictius respecte a períodes anteriors, les diferents administracions i cossos policials han coincidit en la necessitat de continuar reforçant la prevenció i la presència policial al municipi. La Masovera torna el 30 de maig a Vilafranca amb 60 entitats participants i estrenant emplaçament. El Mercat de l'Economia Social i Solidària de la Vegueria del Penedès es trasllada a la plaça Jaume I per poder concentrar totes les activitats en un mateix espai i reforçar la visibilitat de la proposta. La iniciativa reunirà una seixantena de cooperatives, entitats i projectes de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf en una matinal festiva i participativa oberta a tota la ciutadania. Amb aquest canvi d'ubicació, l'Ateneu Cooperatiu Copsatània i l'Ajuntament de Vilafranca, organitzadors de la proposta, pretenen guanyar espai per acollir totes les entitats i activitats programades durant la matinal, reforçar la visibilitat i apropar encara més el mercat social a les persones que cada dissabte omplen el centre de la vila amb motiu del tradicional mercat setmanal. Primera donació de sang a Castellet i la Gornal. L'alumnat de 5è de primària de l'Escola Muntanyans de Sant Marçal ha decidit organitzar una campanya de donació de sang. Per preparar aquesta iniciativa es van posar en contacte amb el Banc de Sang i Teixits i una representant els va oferir una xerrada sobre la importància de donar sang i com aquest gest pot ajudar a moltes persones. La donació es farà el proper divendres 29 de maig, de 3 a 7 de la tarda, a l'Escola Muntanyans. Podran donar sang totes les persones majors de 18 anys que pesin més de 50 quilos i gaudeixin de bona salut. El Noia organitzarà una nova edició de la tecnificació d'estiu del 22 al 26 de juny al Pavelló Olímpic de l'Ateneu. L'activitat estarà dirigida per jugadors del primer equip i inclourà sessions específiques per jugadors i jugadores i porters i porteres nascuts entre els anys 2014 i 2017. Les sessions es duran a terme de 9 del matí a 1 del migdia i les places són limitades. El preu serà de 150 euros pels participants del Noia o el Sant Josep i de 160 pel públic general. El període d'inscripció estarà obert del 16 de maig al 19 de juny i el pagament s'haurà d'efectuar en el moment de formalitzar la inscripció.
Penedès en xarxa.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
A les espurnes literàries, cada mes, l'Anna Ruiz Mestres ens fa recomanacions a partir de converses amb els escriptors i escriptores. Anna, molt bon dia.
Molt bon dia.
Quina és la proposta d'aquest maig?
Ui, aquest maig tenim una proposta històrica i tenim dues persones importants, el Lluís Massana i la Rosa Maria Prat.
Bon dia a tots dos.
Bon Hola, bon dia. Bon dia a totes i a tothom.
Bon dia, doncs. Benvinguts. Us presento breument els nostres convidats. El Lluís Massana és llicenciat en Sociologia i en Història i va ser un militant antifranquista, cosa que li va suposar en aquella època fosca i terrible ser empresonat un temps a la Model. Però la vida canvia i a l'any 81 va assumir la direcció de l'Escola Intermunicipal del Penedès a Sant Sadurní. I jo vaig tenir l'honor de formar part del claustre que ell dirigia. Va ser una època que es va treballar molt i també gaudir molt. I el Lluís va aconseguir que l'escola intermunicipal fos un referent a la comarca i al país. La Inter, que diu tothom, va començar amb 70 alumnes i 4 professors. I després de 30 anys, quan ella jubilava, érem 100 professors i un miler d'alumnes. Això sol parla per si sol. I una sort poder-hi ser. I ara el Lluís està jubilat i fa conferències a les aules de la gent gran sobre Ucraïna i el conflicte d'Israel amb Palestina, que ja és prou complexa. Però avui no venim a parlar d'això. Avui l'hem convidat perquè és el prologuista de l'Hisenda, reina de la corona d'Aragó, que ha escrit Rosa Maria Prat. I ara us presento la Rosa Maria. La Rosa Maria Prat i Balaguer és doctora en Ciències de l'Educació, llicenciada en Pedagogia per la UB, ha estat mestra i directora de primària, és membre del col·lectiu Mir Geribert, del grup Tas de Paraules i del Club Segona Fermentació de la Biblioteca de Sant Sadurní. Ha publicat diversos llibres i ha aconseguit també diversos premis, però no us els citaré tots, us en cito una mostra. El 94 va publicar Coneguem Sant Sadurní. El 2016 va quedar finalista del Premi Autor Revelació de l'Ateneu Barcelonès amb la novel·la Pedres Blanques, que en vam parlar també en aquest programa fa temps. I el 2020 es va publicar Pedres Blanques i Terra de Vinyes, que va ser premi al Celler de Lletres aquell any. I té altres premis i publicacions, però avui és aquí per parlar-nos del seu darrer llibre, Elisenda, reina de la corona d'Aragó. I sense més extensió en les seves biografies, comencem a preguntar-li al Lluís. Lluís, ens pots fer una mica d'explicació de quina era la situació de vida social en què es movia l'Elisenda de Montcada, una mica com era aquella societat, si hi havia alegries i misèries, o també potser la fragilitat de la vida, de la mort, i una cosa que li encanta a la Rosa Maria, com era la situació de les dones en aquella època també. Fes-nos un flash del període que es mou la novel·la, per resumir.
Vale, el que és que miraré no allargar-me massa. Esclar, pensem que aquest moment és el feudalisme, finals del feudalisme, i per tant és una societat totalment tancada, i perquè ho entenguem una mica, hi havia uns quants senyors, que eren els senyors feudals, que dominaven, i tota la gent vivia del que podia. La gent no era tenir llibertat de res, sinó que la gent era servents de la gleba. Per tant, depenien, eren propietat del senyor. I aquesta gent no cobrava un sou. Del que treballava, una part molt petita era perquè ells mengessin i l'altra era pel senyor i l'impost de l'església, que era el delme. I, per tant, era una societat molt injusta i molt esbiaixada. Pensem que aquests anys, és els anys que la corona d'Aragó, Barcelona, sobretot, passa a ser la capital econòmica comercial de la Mediterrània, i, per tant, perquè ens en fem una idea de la forma com vivíem nosaltres en aquests moments del prestigi de Barcelona, Barcelona en aquests anys tenia uns 40.000 habitants. Només per comparar-ho amb una altra ciutat espanyola, Còrdoba, 300 anys abans en tenia 400.000. Per tant, és expressió de la societat de l'Andalusí, dels àrabs, quan van conquerir la zona d'Andalusia i part d'Espanya, que la dinàmica econòmica, comercial i cultural no tenia res a veure amb nosaltres. Segona cosa, era una societat totalment dominada per la ideologia cristiana. I, per tant, tot el que passava tenia una explicació religiosa, històrica. El papa era el gran emperador d'Europa, era el qui nomenava els reis, el qui feia i desfeia. Per tant, dintre aquesta concepció de l'Església, pensem una mica, tots hem sigut educats, sobretot els que ja tenim una certa edat, amb la religió catòlica, aquells anys era fonamental, la dona, a la Bíblia, no té cap paper. Cap. No és ningú. Només és per acontentar l'home i per treballar per l'home i fer fills. Res més, no té cap importància. Per tant, durant l'edat mitja, el paper de la dona era terrible, com va ser fins al segle passat. Penseu només que a Espanya, per exemple, l'educació, les escoles es van crear a finals del XIX. Per tant, fins aquell moment, Ningú sabia llegir i escriure, i les dones, per suposat que no. Només en sabien les filles i els fills dels grans senyors que tenien un mestre contractat a la família, per ells. Per tant, la dona en aquells anys era re. Penseu que inclús al segle XIV hi va haver alguns teòlegs que definien la dona que era una cosa que no tenia ànima. I si no tenia ànima, era igual que un gos, i per tant no tenia cap importància. Per tant, les nenes durant aquells anys que eren, miteu, la nena quan naixia, de les famílies importants, de les famílies senzilles no feien res, pobres nenes, no? Les famílies importants portaven la nena, ja decidien a partir dels 4 anys amb qui la volien casar. Per tant, llavors les famílies senyorials portaven les nenes a que poguessin tenir un nivell cultural als monestirs de les monges. I, per tant, en el cas concret, aquí ens la porten a les famoses pintures de Sigena. És allà, era el gran monestir on anaven les grans famílies a portar les seves nenes, perquè allà podien aprendre a llegir i escriure, i les podien cultivar ideològicament perquè fessin el que tenien de fer quan fossin grans. Per tant, les casaven i no tenien cap paper. L'únic paper era de l'home que decidia. Per tant, en el cas de l'Elisenda, ella estimava un altre, un ex-templer. Però el seu germà decideix casar-la amb el rei, amb el Jaume II, perquè i ella no volia, però es té de casar i té de callar. Per tant, les dones no tenien cap paper. Tenien d'obeir i decidir el que feien els altres.
Molt bé, Lluís. Moltíssimes gràcies per aquesta explicació tan ben estructurada. Anem a la Rosa Maria. Rosa Maria, ara que he dit estructurada, per mi un dels valors de la teva novel·la és que està molt ben estructurada, tant a nivell de temps com de personatges històrics. Ens poses una taula final a la novel·la, també els reals, una cronologia de l'Elisenda. És com una guia per al lector només, o tu creus que una bona novel·la històrica necessita aquest context que has posat tu a l'Elisenda?
Mira, cada autor o cada escriptor o escriptora tenim el nostre propi estil. Hi ha escriptors que escriuen a raig, tal com surt, i d'altres que necessitem el quadern de bitàcora, que diem, aquesta escaleta, tenir tot lligat des del plantejament, el nus, el desenllaç, el conflicte, el que fan cada personatge a cada capítol, què passarà, les accions, els problemes que sorgiran. Per tant, jo sóc d'aquest darrer estil, en què m'agrada, abans de començar a escriure, planificar què vull transmetre al públic lector. Per tant, l'Elisenda és el resultat una mica d'aquesta feina, primer de recerca, d'investigació, i el que jo vull transmetre amb aquesta novel·la és donar visibilitat a aquesta dona que va ser reina d'un rei que era Jaume II, molt important en el segle XIV de la Corona d'Aragó. És una reina catalana, perquè va néixer a Lleida, a la baronia d'Aitona, i que les dones han passat desapercebudes. De l'Elisenda poca cosa sabem. Entra a la història quan es casa amb Jaume II, però de la seva infància, de la seva adolescència, que direm ara, que és una terminologia molt moderna, però de la seva joventut poca cosa sabem. Per tant, jo el que faig és ficcionar una història, ficcionar una biografia, pensant i donant vida al que podria ser en el segle XIV la infància d'una dona d'una família molt important com van ser els Montcada.
Escolta'm, el Lluís ha fet una pinzellada d'això, però jo sé que tu és un tema que t'interessa. M'agradaria parlar una mica de... Ja sé que ens vols fer arribar aquesta dona, però parles de feminitat, hi ha tocs feministes. També és un missatge per les dones del 21?
Evidentment, sobretot per la gent jove. Perquè el que tenim ara, sobretot el que hem aconseguit amb drets i amb llibertats, amb la democràcia, no ho hem tingut tota la vida. al llarg de la història hem tingut èpoques molt, molt fosques, sobretot l'època del franquisme, que és la que jo vaig viure, la dictadura franquista, en què no teníem llibertats i vam ser educats amb llengua castellana i el català el vaig aprendre de més gran, no? Dic per la gent jove perquè el paper de la dona, actualment, la llibertat que tenim, no l'hem tingut sempre. I aquest model de l'Elisenda, d'aquest passat, tal com deia el Lluís, el pes de la religió, el que s'esperava de les noies, s'esperava que fossin obedients, que fossin fidels al seu marit, que no tinguessin relacions, que arribessin verges en la nit del matrimoni, i, per tant, com s'ho feien aquestes dones per arribar verges, I també tenien les seves estratègies per camuflar,
Està molt bé. Escolta, Rosa Maria, també he trobat molt interessant la feinada que has fet amb els noms dels personatges. Per exemple, l'Amanda és un nom visigòtic, crec, l'Aurembiage és occità, la Sahara, que és l'antagonista una mica, no? Doncs és un nom musulmà. Com et planteges això? Perquè m'ha cridat l'atenció que els noms fossin tan prim, o sigui, tan precís tot, no?
A la novel·la històrica hem de procurar ser fidels, malgrat, de vegades, sí que el nostre pensament modern es cola, no? I aquestes situacions, aquests anacronismes, hem d'intentar evitar-los a base de llegir, rellegir la lectura, la novel·la i corregir-la. Els noms, clar, jo m'havia de cenyir a l'època històrica. I Lleida, en aquest moment, que és on neix i on viu l'Elisenda, feia pocs segles que havia estat reconquerida als musulmans. I, per tant, la Ikram, per exemple, la Dida, la Zara, que és la filla de la Ikram, Yusuf, són noms d'aquests servents que estan a la casa, al castell de la baronia d'Aitona i que són els servents de la família. I l'Alamanda, bueno, l'Alamanda d'Urgell és que és la concubina del rei. Jo trobo interessant aquests personatges, si em permeteu, de les concubines. Les concubines eren aquelles dones que vivien a palau i que el que volen és tenir un lloc important al costat del rei. I aconsegueixen seduir-lo, ser la dama de companyia i de plaer del rei, i en contrapartida firmar un contracte, però el que volen és protegir aquests fills naturals que tenen fills del rei. I és, la història de les concubines també en aquesta època és interessant perquè es dona a tots els palaus reials i amb totes les famílies.
I també, Rosa Maria, et volia preguntar, tota la cartografia de la novel·la que està envoltada dels espais, Palau Reial Major, Sixena, Pedralbes, l'Alcàsser, tot és molt, molt precís en les descripcions i també en el conjunt artístic que envolta alguns d'aquests llocs. Per què no ens parles una mica com has creat això, com ho has fet?
Jo voldria situar la reina Elisenda, històricament ens ha arribat a nosaltres per dos fets importants. Un, per ser la quarta esposa del rei Jaume II. Va ser un matrimoni que va durar només 5 anys, es van casar a la catedral de Tarragona. El rei estava ja molt, molt malalt, no van tenir fills, però al final de la vida d'aquest rei, ella va aportar aquesta pau, aquesta harmonia, aquesta tranquil·litat, perquè el rei estava enfadat amb tot el seu entorn. I un altre fet molt important és que Elisenda de Montcada va ser la constructora, la protectora, la que va donar vida al monestir de Santa Maria, al Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes de Barcelona. Ella va viure 37 anys, quan va quedar viuda, a la mort de Jaume II, es va retirar en el palauet anomenat de la reina i va decidir que l'enterressin allà. Va escriure el seu testament, que ha sigut doncs, un document que he pogut consultar, i Pedralbes, al llarg d'aquests anys, ha sigut, i arriba fins ara, perquè l'any que ve se celebraran els 700 anys de la creació del monestir, ha esdevingut un centre d'art, perquè és un monestir gòtic dels més importants que tenim a Europa, i en moments determinats ha sigut un centre de poder femení, perquè l'abadessa tenia tot el poder en aquest centre i podia decidir.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. A veure, no sé què us semblaria si ara, entre tu i el Lluís, ens llegíssiu un fragment de la novel·la i amb això tancaríem el programa.
Quins personatges fareu per situar l'oient?
Mira, hem triat una lectura que és un diàleg entre el germà gran, Lot de Montcada, que és el germà gran i tutor de l'Elisenda quan es moren els pares, i és una visita que fa en el Palau Reial de Barcelona, on resideix l'Elisenda amb el seu espòs.
Aleshores, el Lluís és el germà gran i la Rosa Maria farà de l'Elisenda. D'acord, quan vulgueu.
Veia el meu espòs com una flor que s'anava marcint dia a dia, com la flama d'una espelma tililant a punt d'apagar-se. Pensava que arribaria un moment en què el sol desapareixeria llevant i arribarien les ombres de la nit. En aquells capvespres se m'apareixia el fantasma del cavaller Guillem de Montagut, des del dia del meu casament que no l'havia tornat a veure. Un dia, amb Lot, després d'haver finalitzat una llarga reunió amb el rei Jaume sobre els afers del regne, vàrem passejar pel jardí de Palau. En aquestes trobades m'informava de l'estat de salut de la família i de com anaven les coses a Lleida i a Aitona. Jo volia preguntar-li pel cavaller Guillem de Montagut, però no gosava fer-ho. Va ser Lot que em devia llegir aquell desig als ulls quan em va mirar i va comentar.
Escolta, qui està molt ben situat és el nostre cavaller Guillem de Montagut.
Per què? Vaig preguntar sense poder dissimular el meu interès.
Doncs, dona, el 1319 els almogàvers van conquerir el sud de Tessàlia i van crear el ducat de Neopàtria. S'hi van establir com a amos i senyors.
Sí, ja ho recordo. Va ser l'any en què va néixer l'infant Pere, a Balaguer. I què té a veure amb Guillem?
El nostre amic va lluitar al costat dels almogàvers de les tropes mercenàries de la Companyia Catalana d'Orient i anava com a militar cristià, juntament amb els senyors de la noblesa. Aquella victòria el va convertir en un destacat camp militar. De manera que el rei de Tinàcria va recompensar-lo per les gestes que havia protagonitzat. En poc temps s'ha convertit en un respectable militar i senyor de la noblesa siciliana.
Però com ha estat possible?
Doncs mira, per una banda, amb l'enriquiment que va aconseguir amb els saqueigs de palaus i castells, i per l'altra, per la recompensa de terres i propietats que li va concedir el rei.
S'ha casat?
Que jo sàpigui, no. És un noble militar admirat i envoltat de belles dames que, com a mosques, pretenen contraure matrimoni amb ell per participar del sucós pastís que en podrien obtenir.
Vaig quedar-me en silenci i pensativa. El meu germà se'n va adonar i en un to de represàlia va deixar anar.
Escolta, Elisenda, encara penses en ell? Has d'oblidar-lo.
És fàcil de dir.
Germana, encara em guardes rancúnia?
No, en absolut. Ets el meu germà i vas actuar com ho havies de fer.
Pensa el que la família Montcada hem obtingut amb el teu matrimoni amb el rei Jaume. No té punt de comparació amb el que Guillem et haguera pogut donar.
Ja ho sé, però són dues coses diferents. Una és l'amor i l'altra les conveniències i els interessos matrimonials.
Elisenda, ets l'esposa del rei Jaume i has de viure entregada només a ell.
Ho va dir aturant el pas del passeig. Ningú serà l'amo dels meus sentiments. El meu pensament és lliure, vaig afirmar, amb to de protesta per les paraules del meu germà.
Va, deixem-ho córrer. Tinguem pau. No vull discutir amb tu un dia que et vinc a visitar i que podem estar junts.
Ho va dir reprenent el pas de la caminada. Malgrat els anys que havien passat, jo encara enyorava els dies que havia viscut al costat de Guillem de Montagut al castell d'Aitona. Les seves paraules dites a cau d'orella i els meus sentiments a flor de pell. Va ser un temps d'estimar i plorar. Temps viscut amb intensitat. Després, les nostres vides s'havien separat en una cruïlla on cada camí ens havia portat a destins molt diferents. Camins que no es retrobaven, que eren divergents. En aquelles ombres, el meu pensament volava com una gavina pel Mediterrani cap a la illa de Sicília, preguntant-me si algun dia ens retrobaríem i si amb tants canvis a les nostres vides ens reconeixeríem.
Moltíssimes gràcies. Ens aboca el que ens heu explicat una mica tots dos de la situació de la dona en aquella època.
Un plaer reunir avui aquí a l'estudi de Ràdio Vilafranca el Lluís Massana i a la Rosa Maria Prat. Mil gràcies, un plaer. Llegirem Elisenda, reina de la Corona d'Aragó.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-vos.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Passaran uns anys amb vet i sopa de cabra. Posem la cirereta a aquesta primera hora del matí.
Voldria oblidar-ho tot durant un temps. A tu, a tothom, a cada lloc que conec. I vaig mirar fixament els ulls dels que passen.